Ràdio Calella. FM.
Són dos quarts de vuit.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. A dos anys d'haver-se iniciat el mandat, ahir el ple va aprovar el Pla d'Actuació Municipal, un document que marca el que ja s'ha fet des del 2015, el que està a mitges i el que queda per fer. Més qüestions, el govern municipal ha anunciat que el dia 2 d'octubre entrarà en funcionament la nova oficina d'atenció municipal. Comentarem també que l'Ajuntament de Calella ha paralitzat la convocatòria per contractar un tècnic de medi ambient a l'espera de fer una reorganització dels llocs de feina. Repassarem com veuen el ple, però també tindrem amb nosaltres a Jan Catà, regidor de la CUP, per fer l'entrevista de valoració dels dos anys de mandat. I parlarem de les obres a plaça Catalunya, perquè també van ser motiu de controvèrsia ahir en el ple municipal arran d'una moció presentada per als diferents partits de l'oposició d'Esquerres a Calella parlant de la participació ciutadana. I com no, també ens farem ressò de les dues picabaralles que hi va haver en el ple d'ahir al vespre. Dues picabaralles que van tenir regidors del govern i de l'oposició com a protagonistes. Doncs bé, comencem, com dèiem, a dos anys d'haver-se iniciat el mandat. Ahir el ple va aprovar el Pla d'Actuació Municipal, un document que marca el que ja s'ha fet des del 2015 fins ara, on s'hi registren també les accions que estan a mig fer i on s'hi determinen les iniciatives que tirarà endavant el govern del PDeCAT i PSC fins al 2019.
El regidor d'Iniciativa Els Verds va ser el primer en valorar la proposta. Va dir que no calia portar aquest text al ple i va insistir en remarcar que és un document que no pot servir en cap cas de guia per mirar el grau de compliment d'objectius marcats.
Jo us asseguro que hem fet tot el possible per prendre seriosament la seva proposta, però no ho hem aconseguit realment. Jo crec que vostès es plantegen un impossible. És a dir, nosaltres ho hem intentat posar-nos en el 2015, fer veure, creure'ns que ens proposen que votem sobre el que faran a partir del 2015 i no ho hem aconseguit. Jo els demanaria que ho retiressin i que no fessin que aquest ple fes el ridícul. Gràcies.
El portaveu del PP va preguntar per quin motiu portaven ara aquest text al ple i que si només serà per poder-lo penjar a la web de transparència o haguessin hagut de fer a l'inici de mandat. No obstant, això es va abstenir.
Estic d'acord amb moltes de les coses que ha dit el senyor Tejada. Bueno, es tracta d'una eina política, més aviat. Es tracta de fer referència a quelcom que l'equip de govern ha volgut fer aquests 4 anys. L'ha fet aquests dos primers i vol continuar fent els següents 2 anys. Com m'ha comentat el senyor Tejada, no era obligatori portar-ho al ple. En tot cas, home, fer una valoració negativa de tot, no, perquè al fi i al cap jo crec que un 80% o 90% del que hi ha en aquest pla d'actuació, jo diria que des del Partit Popular també ho aprovaria.
Des de la CUP hi van votar en contra, coincidint amb els postulants de Tejada i afirmant que no és seriós presentar aquest document, ja que això denota que fins ara no s'ha seguit cap full de ruta. Jan Catà és el regidor de la CUP.
Ens agradaria que ens justifiquéssiu per què ho esteu presentant avui i aquí i no es va fer, diguem, des de bon principi. Clar, nosaltres ens preguntem, i fins ara quin era el full de ruta que s'estava seguint, si aquest pla, diguem, doncs no estava confeccionat. I això, sota el nostre punt de vista, no és seriós, no és manca d'un rigor, diguem, i d'una planificació com la que hauria de tenir.
I Esquerra Republicana també va ser taxativa en aquest mateix sentit. I així, de meridiana, va ser la portaveu republicana Cristina Gómez.
És insòlid elaborar i presentar un pla de mandat a mig mandat. És a dir, estem a mig mandat. Per tant, entenem que segurament vostès, el govern, utilitzen la màxima de que més val tard que mai. Però, és clar, en aquest cas, entenem que, malgrat que ho presentin ara, doncs es tracta d'un govern desorganitzat, que ha improvisat durant tot aquest temps i que, per tant, com a mínim ha actuat aquests dos anys sense un horitzó clar, no?
Per part del PDeCAT va intervenir el tinent d'alcaldia Jordi Sitjà. Va replicar les paraules de Tejada dient que en un ple mai cap càrrec electe i hi fa el ridícul, sigui quina sigui la situació que s'hi produeixi. I va defensar la presentació del PAM a aquestes alçades.
La nostra vocació és d'explicar-los, d'explicar-nos, de passar comptes, de dir el que hem fet i també cap on farem. Al final és evident que el moment on s'ha de passar comptes més clar és al final de la legislatura, però mentrestant nosaltres volem anar explicant i donant comptes de tot, i fins a cert punt té una lògica, i entenc que avui queda evident que la voluntat de l'oposició majoritàriament seria que l'acció del govern tingui la menys visibilitat possible. Doncs aquí estem.
I tampoc va estalviar crítiques al portaveu del PSC, Josep Torres, parlant en nom de tot el govern. Unes crítiques, sobretot centrades en el regidor d'Iniciativa.
Hem pogut observar, sentint-ho molt, que hi ha representants que us ho prenen a riure, tot això, que fa molta gràcia. A mi no em fa cap, aquesta no em fa cap, perquè aquests són els eixos principals que ens portarà a una calella millor. I amb això estem treballant. Totalment fora de lloc l'esforç titànic que ha fet el senyor Sebastià en llegir-se i intentar seriosament, prendre seriosament. Aviam, aquí hi ha un problema. El senyor Sebastià, els grans temes de ciutat, en general, no se'ls pren massa seriosament, pel que deia el senyor Jordi Sitjà. Justament per això, perquè només falta que sortim bé, a més, estan a l'oposició.
El pla es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament i s'hi podran veure marcats en rodones de colors els objectius ja assolits, a mitges o encara per fer.
I no deixem de parlar de temes que pengen del ple d'ahir. El govern municipal ha anunciat que el dia 2 d'octubre entrarà en funcionament la nova oficina d'atenció municipal, un servei centralitzat de gestió i tràmits adreçat als veïns que actuarà segons un model de finestreta única. S'habilitarà a la planta baixa de l'Ajuntament Vell, ocupant la sala que fins ara ha tingut una funció polivalent per a actes municipals i d'altres organitzats per partits o entitats. La seva creació va ser justament un dels incompliments assenyalats per Esquerra, la CUP i Iniciativa en la seva moció sobre participació ciutadana.
L'Oficina d'Atenció al Ciutadà, l'OAC, tindrà unes funcions ben diferenciades del servei que es presta des de la plaça Vicenç Ferrer, en aquest cas a càrrec de la Policia Local i Mossos d'Esquadra en un àmbit estrictament de seguretat.
Molt a prop d'aquí, les persones que facin tràmits administratius no s'hauran de tensar aquí, podran fer-ho directament en allà, i les persones que hagin de venir, per exemple, a fer una consulta amb un tècnic que se'l rep de 12 dues, continuaran vinguent, o si tenen visita a l'alcaldia amb un regidor. I per tant, anirem creant aquesta dinàmica, per la qual, a més, d'aquí allà, d'aquí al 2 d'octubre que l'obrirem, hem demanat, ja tenim el material necessari sol·licitat en curs, les línies telefòniques, els processos també de tot el que són sistemes informàtics, i per tant és tot un procés, la formació del personal necessari, que ens porta aquí.
L'OAC facilitarà els tràmits que els ciutadans hagin de fer amb l'administració, implantant nous processos i metodologies de gestió que han suposat la formació prèvia del personal que s'hi destinarà. Es calcula que hi treballarà un equip de 5 persones.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Doncs un dia més a l'Infovespre seguim fent aquesta sèrie d'entrevistes parlant dels dos anys de mandat municipal que més o menys estem complint ara aquests dies. Cada dia ens visita un dels diferents partits que tenen representació a l'Ajuntament de Calella i avui és el torn de la CUP, de la candidatura d'Unitat Popular, i tenim aquí amb nosaltres el seu regidor, el Jan Catà. Jan, molt bona tarda.
Bona tarda, Oriol.
Doncs bé, comencem aquesta valoració d'aquests dos anys de mandat. Comencem així amb tot. Quina és la nota, si se us acut alguna nota que es podria posar en aquests dos anys que portem de mandat municipal, Jan?
Home, no ho sé si m'atreviria a posar nota. El que sí que ens agradaria, doncs, que quedés clar, nosaltres des de la CUP doncs, no posaríem massa bona nota. En termes, diguem, acadèmics, el govern ha suspès. Ho deixaríem aquí. Hi ha a ulls de la ciutadania doncs, que cadascú valori doncs, com cregui oportú la gestió de l'equip de govern.
Quines són aquelles qüestions en què es pot incidir? Per exemple, podríem parlar de participació, dels pressupostos participatius que han sigut doncs, un dels temes que, doncs, que la CUP Més ja ha incidit i que hi ha anat treballant? Quina és la valoració que en fan d'aquestes qüestions en el que portem de mandat?
De pressupostos en general i participatius per la part que fa, doncs, de donar eines a la ciutadania per tal de que pugui participar, doncs en aquí clarament, bueno, nosaltres constatem que inicialment estàvem, diguem, esperançades, constatàvem que hi havia un canvi, diguem, en el paradigma mental de la política convencional i que realment, doncs, hi havia la voluntat d'obrir nous espais de participació, de crear, diguem, noves eines perquè la ciutadania que ho vulgui pugui incidir d'una manera, diguem, vinculant, d'una manera efectiva, d'una manera real, d'una manera senzilla també, pogués incidir, doncs, en tot un seguit de polítiques que afecten el dia a dia de la ciutadania. Com deia, ens miràvem, diguem, amb uns ulls molt esperançadors. El que passa és que això, bueno, diguem-nos il·lusos, però la realitat ens ha fet posar de peus a terra ràpidament. Portem 2 anys en presència institucional, portem 2 anys, diguem, fiscalitzant, filparrant de les accions del govern en general, però les de participació molt especialment, i no en podem estar gens satisfets. No podem donar-hi bona nota perquè, diguem, els 2 processos que s'han fet per una qüestió o per una altra no han acabat bé. Però no només això, sinó que per nosaltres la participació ciutadana va molt més enllà que, diguem, que aquestes pròpies campanyes o aquests propis programes. Per nosaltres la participació té a veure amb decisió, no?, i l'empoderament de la ciutadania. I aquí, doncs, clar, ens trobem des del Museu del Turisme, que es va, diguem, decidir que es faria per diguem, voluntat de l'equip de govern sense consultar a ningú. Ha acabat també com a, bueno, està el tema com està, ara tot just
ha tornat a reobrir, eh?
Sí. Sí, ara tot just acaba d'obrir. És un, diguem, una infraestructura que ha costat molts diners. En fi, doncs tampoc no en podem estar satisfets amb això. S'ha fet doncs d'una manera, diguem-ne, molt superficial i a la vegada molt poc eficient. La gent, i és com un cercle, no? La gent no s'ho creu, si la gent no s'ho creu la gent no hi participa, si la gent no hi participa tot es devalua i és una roda que va creixent i en fi, cal posar-nos les piles per aturar això, perquè si no entrem en una dinàmica que acaba sent, doncs, molt perillosa.
Ara que estem parlant de participació, en la darrera entrevista que vam fer de valoració del mandat, ens va visitar el regidor del Partit Popular i va aprofitar els seus minuts per fer, doncs, també una crítica a la resta de l'oposició, a l'oposició d'Esquerres, doncs, concretament, doncs, de la CUP, Iniciativa, Esquerra, etc., dient, és que aquesta gent sembla que vulguin que la ciutadania participi sí o sí, i si no participen no estan contents, i que deixin estar tranquils la ciutadania que vol estar tranquil·la, i si no participes perquè no vol. Què pot respondre a aquestes paraules?
Bé, això és una visió, doncs, en tot cas la que té el regidor del PP, que no és, diguem, no és el nostre. Nosaltres el que volem no és que la gent participi sí o sí, òbviament la gent farà el que vol i només faltaria. Nosaltres el que volem és que la gent pugui participar, és a dir, que s'obrin eines, que s'obrin mecanismes, que s'obrin, diguem, ponts de comunicació i d'acció i de gestió que vinguin des de baix, és a dir, que sorgeixin des de la ciutadania i que acabin, diguem, doncs, els projectes sent vinculants i sent, diguem, operatius a Calella. Nosaltres no obliguem a ningú a participar, el que sí que obliguem és a l'Ajuntament a que tothom qui ho vulgui ho pugui fer, i això ara mateix no és així, diguem, la gent, hi ha molta gent que voldria participar en decisions puntuals, no en tot, i no tothom es posarà a fiscalitzar tota l'acció del govern, òbviament, perquè cada un té la vida que té, però sí que hi ha moltes, doncs, hi ha qüestions que la ciutadania l'afecten de més a prop, per proximitat, per interessos, etc, etc, i entenem que s'han d'obrir tota una sèrie de mecanismes perquè qui ho vulgui pugui incidir en la política, i aquests mecanismes, doncs, passen per una revisió profunda del reglament de participació ciutadana de la ciutat, passa per una revisió molt profunda del reglament orgànic municipal també, és a dir, de com funcionen els plens, de quin és l'ordre d'intervenció de la ciutadania en els plens, de quins són els mecanismes que ha de fer una entitat per incidir, diguem, activament en un ple, etc, etc, no? També quins són les eines, diguem, de difusió que l'Ajuntament proporciona a les diferents entitats, a la societat, diguem, civil organitzada, etc, etc. És, diguem, una revisió que té un calat molt profund. El que ens agradaria és que es fes aquesta reflexió i que es fes aquesta sacsejada, diguem, profunda, per tal de fer remoure tota una concepció de la política que és molt antiga, que és molt vella i que ens ha portat amb una actualitat que està farcida de casos de, diguem, de concussió, no? D'abús de poder, no? De corrupció, d'alta i baixa corrupció, de favoritismes, de tràfic d'interessos, etc, etc, tant a alt nivell com al més baix nivell. Això és una cosa que es dona amb freqüència i és justament per això, perquè en els mecanismes de decisió política no hi ha la transparència i no hi ha... El concepte de transparència i participació van molt lligats per això, perquè com més s'obrin canals de participació, inevitablement hi ha més mecanismes de transparència i de fiscalització de la ciutadania.
Mm. Podem parlar també, Jan, d'infraestructures, infraestructures que s'han fet, com per exemple les guinguetes, un tema que ha estat bastant comentat i debatut en aquest inici de mandat. També tenim l'escola Salicru, a la fàbrica Llobet i totes les obres que se'n deriven. Fins i tot també un tema que se'n fa seguiment és el nou Mercadona que s'instal·larà a la Riera Capaç per totes les obres del voltant. Què n'hem de dir? Quin balanç en podem fer d'aquestes qüestions, Jan?
Sí, molt ràpid. Guinguetes. Pel que fa a les guinguetes, nosaltres ja ho hem dit també per activa i per passiva. Diguem, hi ha els tempos per obrir la licitació, per fer tot el procés, i es van accelerar exageradament durant el principi. Això va donar peu a que, doncs, que hi havia molts guinguetaires en el seu moment, doncs, que es van fer enrere, diguem, per la rapidesa en què s'exigia prendre decisions molt importants. Això primera. Segona, el propi projecte en si contemplava, i així ho veiem, unes guinguetes molt més grans, una infraestructura a la qual es necessita, diguem, una musculatura econòmica que no tothom la té. I qui la té? Doncs la tenen grans, diguem, empreses grans, etc, etc. Quines empreses grans tenim a la nostra ciutat? Doncs els hotels. Sota el nostre punt de vista era clarament obrir la porta d'entrada, diguem, barra lliure als hotels a les platges. Tot i així, això tampoc no els hi va sortir bé a l'equip de govern. Entenc que ells no volien que hi hagués, que hi acabessin havent només de quatre guinguetes a la platja. Entenc que voldrien, doncs, que hi haguessin més cadenes hoteleres a la platja. Això, tot i així, no ha estat així, en part, doncs, per això, no?, per aquesta accelerada exagerada. Això pel que fa a guinguetes, hem dit també el tema Mercadona, el tema del nou Mercadona. Volem també superposar, diguem, els dos projectes que hi havia, que és l'inicial del soterrament de la part alta de la Riera, amb aquest segon que s'ha afegit ara amb el Mercadona, que hi ha el tema de la rotonda, etc, etc. Volem superposar una cosa amb l'altra per a veure ben bé, doncs, si acaba de quadrar o no acaba de quadrar, etc, etc. Nosaltres no hi estàvem a favor per diversos motius, i un de molt senzill, i m'explico ràpid, és que l'entrada a Mercadona ja és una, diguem, és una empresa, bueno, que té diverses denúncies i diversos casos oberts per, diguem, pràctiques laborals abusives, diguem-ho així, o presumptes pràctiques laborals abusives. D'entrada no és una empresa en la que ens agradaria emmirallar, en la que ens hi emmirallem.
No us hi veieu reflectits, vaja.
Gens ni mica. No només per això, sinó que també és una empresa que maltracta profundament els pagesos del nostre país, els col·lectius de ramaders, lleters, etc, etc. És a dir, no té en compte, diguem, la territorialitat gens ni mica en aquest sentit, i crea una competència absolutament deslleial en productes que venen de fora, etc, etc. És a dir, i a part és una empresa profundament espanyola, espanyolista i espanyolitzadora, i en fi, doncs, aquestes empreses, com sota el nostre punt de vista, l'Ajuntament no hauria de donar totes les facilitats que ha donat per instaurar-se a la ciutat. Això per una banda, i per una altra, molt evident, és que nosaltres entenem que aquest tipus de grans superfícies van totalment en contra d'un teixit comercial proper, familiar, pròxim, amb producte de qualitat. Bé, doncs, per tot plegat, nosaltres sempre hi hem estat en contra de les requalificacions, de, diguem, de tot el procés. Tot i així, doncs, tenim la presència que tenim a l'Ajuntament i les coses, doncs, van com van.
Estem arribant al final d'aquesta entrevista. Se'ns acaba el temps, aquí a la ràdio el temps és limitat. Només breument una qüestió per parlar de futur, com encara en aquests dos anys que queden de mandat, fins al 2019.
Bé, nosaltres ja vam dir també des del principi que, com que aquesta era la, diguem, la nostra primera vegada que teníem presència a la institució, necessitàvem un temps, doncs, per aclimatar-nos una mica. Entenem que aquesta fase d'aclimatació ja s'ha acabat, ja cada cop, doncs, anem entenent més quins són aquells mecanismes, i ara entrem, i ara hem entrat ja en una segona fase en la que ens estem preparant per governar, bàsicament. Estem, diguem, doncs, consolidant un imaginari per tal, doncs, de tirar-lo endavant en les properes, esperem, doncs, que en les properes eleccions hi hagi una alternativa clara d'esquerres a la ciutat, i això, doncs, ens preparem per governar, i estem treballant profundament per fer això, fiscalitzant el govern, però també, diguem, generant tot un seguit d'alternatives amb una sèrie de mancances que hi ha, de mobilitat, de repartiment de riquesa, a nivell pressupostari, a nivell de participació, tot un seguit, doncs, creant alternatives amb tot un seguit de temes que ens puguin fer, doncs, això, governar la ciutat o sols amb les nostres companyes d'esquerra que puguin haver a l'Ajuntament.
Jan Catà, regidor de la CUP de l'Ajuntament de Calella, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Infovespa i per haver fet aquest balanç dels dos anys que portem de mandat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Doncs, després d'escoltar aquesta valoració que ha fet Jan Catà d'aquests dos anys de mandat, seguim amb més qüestions, més notícies relacionades amb el ple d'ahir al vespre. L'Ajuntament de Calella ha paralitzat la convocatòria per contractar un tècnic de medi ambient a l'espera de fer una reorganització dels llocs de feina.
Ahir, en el decurs de la sessió plenària i a instància d'una pregunta del regidor d'Iniciativa, el tinent d'alcaldia de Recursos Interns, Jordi Sitjà, va argumentar la decisió destacant que les prioritats més immediates se centren en el personal que atendrà l'Oficina d'Atenció Ciutadana, també en el personal que es destinarà als temes vinculants amb l'administració i en l'obligació que té per llei el consistori de contractar un arxiver.
Hem suspès aquesta convocatòria justament per no anar més enllà en el procés de selecció, per veure d'alguna manera internament com acabem reajustant les diferents opcions que tenim als llocs de treball.
I per altra banda, el tinent d'alcaldia de Territori i Obres Públiques va anunciar ahir quines són les actuacions que hi ha ara mateix sobre la taula per arrodonir el projecte de reforma de Plaça Catalunya, guanyador dels pressupostos participatius. Jordi Sitjà va exposar ahir, també en el ple, quines possibilitats es plantegen, si bé va recordar i subratllar que l'obra feta es correspon fil per randa amb el que es va sotmetre a votació popular, un assumpte que va sortir a col·lació del debat polític arrel de la moció que tres partits de l'oposició, Esquerra, CUP i Iniciativa, van presentar sol·licitant una revisió dels instruments de participació ciutadana. Aquesta va ser finalment desestimada amb els vots contraris del govern municipal, PDeCAT i PSC, i l'abstenció del PP.
L'executiu local s'ha avingut a la petició veïnal d'instal·lar més bancs a l'entorn de la Plaça Catalunya i millorar l'enllumenat del parterre central. Eren dues de les reivindicacions que des de companys i simpatitzants de la Plaça Catalunya van expressar a partir del seu desacord amb el projecte executat. L'entitat, que va ser la promotora del projecte presentat als participatius, també es va mostrar queixosa de la falta de diàleg amb els responsables municipals, la qual cosa s'hauria resolt ara fins al punt que es valora realitzar altres actuacions inicialment no contemplades. Sitjà va atribuir la insatisfacció veïnal amb el projecte a una disfunció en la informació que se'ls va fer arribar un cop resolt el procés, especialment el que té a veure amb la partida d'inversió reservada de 90.000 euros que el tinent d'alcaldia va aclarir que no obligatòria s'havien d'executar en la seva totalitat.
Per als simpatitzants i veïns de Plaça Catalunya, doncs, després ens han expressat aquest, doncs, descontentament, en el sentit que ells creien que sí o sí ens gastaríem 90.000 euros i no necessàriament tenia que ser així. El resultat, inicialment, no ha sigut a l'expectativa que tenien els ciutadans, els veïns de la plaça, i per tant, doncs aquí ens els hem d'escoltar, primer donar-los les explicacions que calguin, que són molt importants perquè la gent també entengui les coses, i després reconsiderar, en la mesura de lo possible, quines coses es poden canviar i millorar per no arribar, segur, al 100% de l'expectativa i la satisfacció que tenien els veïns, però sí, no tancar-nos de dir, com que és allò que es havia dit que es feia i ja està fet, no fem res més, i no és el cas.
Igualment, Sitjà va recordar que l'actuació més costosa ha sigut la renovació i compactació de la sorra de la plaça per aproximadament uns 23.000 euros. Una inversió que potser no ho llueix, com d'altres, però ha sigut bàsica i necessària.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocalellatv
I parlem ara d'una altra qüestió que en aquest cas ja no té a veure amb el ple d'ahir al vespre. El jutjat número 4 d'Arenys de Mar ha declarat culpable d'un delicte lleu d'agressions a Aurora González, la veïna de Calella que ha iniciat un procés per desnonar les tres persones que continuen ocupant casa seva. Són una parella magribina i un home d'origen guineà a qui va llogar habitacions per afrontar el pagament de la hipoteca que té contractada per al seu pis del carrer Sant Antoni.
No els vol renovar el contracte de lloguer d'una habitació del pis de la seva propietat, però ells es neguen a abandonar-lo, la qual cosa ha desencadenat un clima de tensió i angoixa que Aurora González ja va denunciar fa setmanes a Ràdio Calella Televisió. Exposa que li impedeixen accedir a les zones comunes del pis i que les burles i els insults són continus. Diu que no ha rebut cap tipus d'ajuda ni de la policia local ni dels Mossos d'Esquadra, davant els quals els ha interposat denúncies, però tampoc dels serveis socials. Aquest matí, Aurora González i la seva inquilina s'han vist als jutjats d'Arenys de Mar, on s'ha celebrat el judici per les acusacions que totes dues van presentar contra l'altra per un delicte d'agressions. El veredicte ha estat favorable a la llogatera, que segons González resideix de forma il·legal.
I acabem comentant que la reputació online de les platges de la demarcació de Barcelona és bona, tot i que encara hi ha molta feina a fer. Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi de la reputació online de les platges de la demarcació de Barcelona que s'ha presentat aquest matí al Far de Calella.
L'estudi que inclou les platges de Barcelona ha analitzat i recopilat més de 279.000 opinions i valoracions que els turistes han fet a través de plataformes digitals com TripAdvisor o Google Maps i també a les xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram. Segons Xavier Font, cap de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació, les platges del Maresme, incloses les de Calella, tenen un volum baix d'opinions de les plataformes turístiques. En aquest sentit, segons Font, cal incrementar els esforços per part de les administracions per poder aconseguir augmentar la presència online de les destinacions turístiques. La Diputació dona una sèrie de consells a les administracions locals, com ara incrementar la promoció online en detriment de la promoció a través de fulletons o opuscles.
Què és més efectiu actualment? Elaborar un bon opuscle que té una limitació a l'hora de l'accés al nostre visitant o gestionar un aparador que és internacional, que és mundial, que és global i que és on realment estan observant els nostres futurs consumidors, els nostres futurs turistes estan observant aquestes destinacions i que tenen en aquell moment la capacitat de decidir si van o no hi van. I a vegades aquesta decisió no és només macro a nivell de grans destinacions, si vaig a Catalunya o vaig a la costa d'Itàlia, sinó si vaig a Blanes o vinc a Calella. No? Aquestes decisions micro també s'expliquen pel gran poder que té actualment les xarxes socials i l'entorn digital.
També és recomanable, diu Font, donar resposta sempre a tots els comentaris que generi la destinació, siguin positius o negatius. En cas contrari, segons ell, es deu malmesa la reputació online. Font parla de la tipologia de comentaris.
No són estudis que s'han de fer per fer autocomplaença, més aviat al contrari, és per detectar aquells marges de millora que tenim i evidentment hi ha no només notes negatives sinó comentaris negatius i també hem pogut detectar fins i tot informació visual que queda penjada a la xarxa i que en canvi transmet una opinió no positiva de molts indrets, no? Però davant d'aquesta realitat, la gestió de les destinacions, els ens públics o mixtes que estan gestionant les destinacions tenen un marge d'actuació important.
Segons l'estudi, els turistes procedents de destinacions més llunyanes són els que valoren millor les platges del litoral barceloní, sent l'estatal el que fa una valoració més negativa. L'estudi que és obert i encara no ha finalitzat ha analitzat 115 platges de 26 poblacions de la demarcació. La nota global de la reputació online de les platges és de 8,47.
Doncs, donades totes aquestes informacions, passem a la previsió del temps.
Jornada de cel serè que ens porta un dimecres del cel poc ennublat amb alguns intervals de núvols baixos més extensos i compactes fins a mig matí. Independentment, al centre del dia es formaran núvols d'evolució diurna. De matinada i fins a l'inici del matí no es descarta alguna precipitació feble i minsa. La temperatura mínima i la màxima serà similars. Fins a mig matí i de nou al final del dia el vent serà fluix.
Doncs ho deixem aquí, fins aquí l'infovespre d'avui dimarts, dia 6 de juny. Més informació a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials, Facebook i Twitter. Que passin una molt bona nit.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. 107.9 FM.